Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon migdia. 10 minuts, arribarem a 12:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Encantat de parlar amb vosaltres. I d'uns quants temes que crec que són força interessants. D'entrada, posarem i continuarem posant el focus en els incendis i en el canvi de temps. I en el canvi de temps, en aquest cas. Mireu, hem passat d'una onada de calor, la segona de l'estiu, una de les més llargues que hem patit, amb temperatures terrorífiques, amb totes les conseqüències que això comporta, amb morts conseqüència de cops de calor, els incendis, evidentment, que encara estan actius, i força actius, a molts punts d'Espanya, amb totes les desgràcies humanes i materials que estem patint, amb un canvi de temps que ha deixat aiguats a la Seu d'Urgell, que encara estan recuperant-se del pàtac de dilluns, i del que se'ns tira a sobre, perquè és un embogiment pràcticament absolut del temps. D'entrada, de cara a aquesta tarda, esperem, hi ha una alerta activada per intensitat de pluja a comarques de Girona, el Ripollès, la Garrotxa. Després esperem pluja pràcticament a tot el Pirineu i per Pirineu, però sobretot comarques de Girona, hi ha una alerta per intensitat de pluja, i tot el litoral, des del Maresme fins al Baix Penedès, també hi ha una alerta per intensitat de pluja. Les temperatures baixen, i força. A Llafranca aquest matí hi havia... Aquest matí, quan prou d'aquest matí fa 2 hores, estàvem a 21 graus, que és molt agradable. Temperatures del 20 d'agost, bàsicament. És una qüestió curiosa. Bé, això té un què. Primer, com ajudarà tot això, aquest canvi de temps, fins a quin punt els incendis, a controlar i extingir els incendis que encara estan actius, que estan provocant molt patiment, i després, què podem esperar? Perquè, clar, amb aquestes situacions extremes que darrerament estem vivint, podem esperar unes aiguats importants? Podem esperar això? És a dir, si entra aire molt fred en alçada durant les pròximes setmanes, amb un mar amb temperatures, amb un Mediterrani rescalfat i un vent de llevant, podem esperar un d'aquests aiguats que fan por? En parlem d'aquest canvi de temps, parlem d'aquestes onades de calor, parlem d'aquest canvi, parlem del que ens espera d'aquestes properes setmanes, principalment a Catalunya, però també a la resta del país, a la resta d'Espanya, en funció i sobretot amb el focus posat en el control i extinció dels incendis que actualment estan, insisteixo, fent patir i molt. Parlem amb el senyor Francisco Martín, que és meteoròleg de Meteorred. Francisco, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí. Oye, ¿qué cambio más de golpe este cambio meteorológico? El tiempo se ha vuelto loco.
climatológicamente... A partir del 15 de agosto suele haber las primeras señales de que el otoño se está acercando, el otoño climatológico. ¿Esto qué quiere decir? Que comienzan a aparecer borrascas, vaguadas de aire frío, que se acercan a la península, que han estado alejadas pues prácticamente durante mucho tiempo del verano, del periodo canicular. O sea, desde el punto de vista climatológico es normal.
Vale.
¿Qué ha ocurrido? Pues se ha retrasado un poco. Del 15 de agosto se ha retrasado pues al 18-19 de agosto. Pero estas entradas de aire frío en altura, con flujos de levante débiles, con un mar cálido todavía y lo que estará durante algunos meses más, hacen que se generen los ingredientes de inestabilidad. Y es lo que está ocurriendo últimamente en amplias zonas en algunas zonas de la península, del este peninsular y particularmente en Cataluña. De temperaturas altas del orden de 40 y 39 grados que habéis tenido como, bueno, sí, en sí. Gran parte del interior de Cataluña, y cosas costeras con mucho bochorno, pues se va a pasar a una situación de más frescor, temperatura más acorde con la época del año, incluso más frescas, pero con tormentas debido a este paso de vaguada y el leve flujo de levante que se está teniendo en las costas catalanas.
No, Francisco, claro, yo pregunto, ¿esto no es un poco de... o no hay que levantar las orejas delante de esta situación? Quiero decir, mar muy caliente, vientos de levante, aire más frío en altura, ¿esto no significa que podemos tener lluvias o posibilidad de lluvias muy, muy, muy intensas?
Muy, muy intensas, yo lo quitaría, porque en principio estas entradas primerizas de mediados de agosto o de la segunda quincena de agosto, climatológicamente, vuelvo a repetir, generan tormentas, preferentemente en el litoral, en zona del interior, convergencias en la zona de Gerona y Pirineo Leridano. Pero claro, no podemos levantar, tenemos que estar pierrevisor, ¿no? De hecho, tanto AMEC como Meteocat han dado avisos amarillos por tormentas, por lluvias que pueden alcanzar intensidad de entre 15 y 30 litros. Ya ha habido experiencias estos días atrás
en
Lérida, sí, ¿no? Sí. En la Seu d'Urgell, por ejemplo. Entonces, son avisos de que el otoño poco a poco se está acercando. Entonces, son situaciones a vigilar, lógicamente, porque todavía existen los ingredientes para las tormentas, pero todavía falta que esta vaguada en altura, digamos a 5.000 metros de altura, pues sean mucho más frías y más intensas de lo que estos días se está dando en Cataluña. Por lo tanto, hay que vigilar esto, porque tenemos gasolina de primera frente a las costas catalanas de Baleares y del Golfo de Valencia. De hecho, Mallorca está en aviso naranja por fuertes lluvias y bueno, hay que vigilarlo, ¿no? Los días de mayor inestabilidad van a ser hoy, mañana y posiblemente el viernes,
Sí.
Y después habrá un proceso de estabilidad para el fin de semana. No se descartan tormentas de evolución diurna, preferentemente en Gerona y la zona litoral de la costa catalana.
Ajá. Bien, ya mirando todo este tipo de cambio que viene, el cambio de estación, ¿esto cómo puede ayudar a controlar los incendios que están asolando España?
Bueno, yo acabo de escribir en mi blog que estas lluvias que están generando estos días están cayendo en la zona del Cantábrico y Asturias, en zonas donde hay incendios, lógicamente, pero son lluvias relativamente débiles, no son persistentes ni generalizadas. A lo largo de la semana irán a más y estas zonas que he visitado anteriormente,
sí,
las brigadas contra incendios podrán luchar mejor que los incendios, que la brigada de los incendios en Orense, en Zamora, Salamanca y zonas de León y norte de Cáceres. Estas zonas todavía, aunque ha habido un refrescamiento de la temperatura y por lo tanto un aumento de la humedad relativa, todavía el viento,
claro,
el viento hace que no sean tan voraces cuando ocurrieron en la ola de calor. En la ola de calor se unieron los tres ingredientes básicos, mucho calor, muy baja humedad y fuerte viento. Ahora lo que se tiene es una situación en espera para que llegue un frente frío activo de lluvia generalizada que pueda extinguir los fuegos devastadores que hemos tenido estos días. Y esto parece que se va a cumplir para las regiones más afectadas a partir del domingo 24. Va a entrar un frente frío muy activo, que va a barrer la península de oeste a este, entrando por Galicia, y afortunadamente puede ayudar a extinguir a los devastadores incendios que están teniendo lugar. Todavía existen 19 focos de primera magnitud. Sí, sí. La situación, todavía estamos en verano, no podemos levantar el pie del acelerador. El viento todavía puede ayudar a propagar estos incendios, pero yo creo que a partir del domingo va a haber una estocada mortal para estos incendios devastadores en la parte occidental y central de la península.
Pues, señor Francisco Martín, meteorólogo de Meteorred, oye, muchísimas gracias por esta charla, por estas explicaciones que nos has dado y por esta previsión a tantos días y por explicarnos cómo se hace. Muy amable.
Venga, vosotros. Y otra cosa curiosa.
Dime.
Habrá que estar pendiente de los restos del huracán Erin.
Ostras, al final nos va a afectar, sí.
Como borrasca. Como borrasca va, posiblemente cada vez es más probable que entre por el noroeste de Galicia a partir del 27, 28, 29. Hay todavía incertidumbre. ¿Por qué? Porque estamos a muy largo plazo. Pero los modelos de predicción están apuntando de que podía recurvar ya como borrasca, ex Erin, le llamaríamos ex o borrasca post-Erin, entrar por Galicia. Y veremos a ver qué ocurre con las lógicas e incertidumbre, pero los modelos cada día apuntan más a que podía tener sus días finales alrededor de la península ibérica.
Pues Francisco, oye, muy amable, un abrazo muy grande.
Venga, vosotros.
Gracias. Saludo. Es un saludo, gracias. Doncs aquesta és la situació. Mireu com... I abans de començar el programa ho estàvem comentant sobre la baixada, precisament, de la temperatura de l'aire en alçada. I és que realment, com tinguem una d'aquesta, tindrem una bona pluja. D'aquestes que fan mal, que és el problema, no la pluja, sinó que fan mal, en aquest cas. Bé, veurem com està la situació, perquè cada cop sembla més difícil, i a més s'està complint tot aquell calendari de canvi climàtic, tot aquell calendari de fenòmens cada cop més extrems, possiblement no més abundants, però sí més extrems. És a dir, incendis, ja veieu el que tenim, sequera, ja veieu el que van patir Catalunya durant 3 anys de sequera, sense pluges, i espera. I quan plou, mireu com plou. Plou com... amb ganes de fer mal. Són aquests episodis extrems que, no sé, i espero que no sigui així, s'aniran, segons diuen els experts, conforme que van estudiant aquests canvis climàtics, que tenen aquest perill d'anar-se fent més extrems. Bé, de seguida parlarem d'una altra situació, una situació que no ens ve de nou i que és una fotografia que hem vist moltes vegades a la sanitat, a la salut pública, a les urgències, i és la saturació del servei d'urgències, sobretot a l'estiu i sobretot a poblacions de costa que durant l'estiu doncs quintupliquen la seva població. Llavors, els serveis, en aquest cas de sanitat, també necessiten més personal i moltes vegades es veuen saturats. És el que denuncia el sindicat d'infermeria SATSE sobre les urgències de l'Hospital de Palamons. Literalment han dit allò de són un infern per la saturació. De fet, aquest matí hi havia... aquest matí a les 7 i pico del matí hi havia 6 hores d'espera. 6 hores d'espera. A urgències. De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Estàs escoltant...
COPE Catalunya i Andorra.
Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía, aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Cuesto mes de agosto, la vuelta no empieza en España, empieza en el Piamonte. 3, 2, 1... Este año la Vuelta arranca en Italia, pasa por Francia y en COPE la seguimos desde el primer minuto.
Arriesgando, tumba abierta.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Luis Mateos y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Del 23 de agosto al 14 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Y los fines de semana, cobertura especial desde las 3 en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
Último puerto. La Vuelta Ciclista a España en COPE.
COPE. COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
El sindicat d'infermeria SATSE afirma que les urgències de l'Hospital de Palamós són un infern per la seva saturació. Per altra banda, la direcció assegura, la direcció de l'hospital assegura que el servei rep menys persones que altres anys i que, a més, s'ha incrementat el personal. En funció de qui em preguntés i com s'enfoquin. Passa el mateix sempre en totes les informacions, bàsicament. És com allò de les vagues, de les manifestacions, que en funció de qui preguntis han ido 10 o han ido 100.000. Una cosa que dius, bueno, igual no podríamos poner de acuerdo. En l'assistència, és una qüestió curiosa i escandalosa fins i tot en algun punt. Parlo de les manifestacions, en aquest cas. El tema de la sanitat també. També entrarien moltes coses i parlarien de moltes coses. Mireu, és una qüestió també de lògica que, i això ho sabeu, és una obvietat, que moltes poblacions de costa, Catalunya, doncs multipliquen per molt la seva població durant l'estiu. Una qüestió que passa, i ha passat des de fa molt de temps, és el turisme. El turisme que ens deixa beneficis, ens deixa pros i ens deixa contres. Seria també un altre tema. I el que sí que ens deixa és una necessitat d'augmentar els serveis dels ajuntaments on que tenen aquesta rebuda. És a dir, un servei de recollida d'escombraries, que això seria un tema, que no són poques les queixes d'alguns municipis, dels veïns d'alguns municipis que es queixen de que l'estiu, clar, augmenta la població, però el servei de recollida d'escombraries és el mateix i la porqueria s'acumula moltes vegades. I com altres serveis, parlo de la sanitat. La sanitat, evidentment, doncs, si hi ha més població, és molt més probable que els serveis de sanitat d'urgències d'un hospital o d'un CAP doncs, siguin requerits amb més freqüència. Parlem precisament d'aquesta reclamació que està fent el sindicat SANSE, aquesta afirmació que fa sobre les urgències de l'Hospital de Palamós. I per parlar d'això, tenim el telèfon a la Nativitat Ortells, és infermera de l'hospital, membre del sindicat SATSE i del comitè d'empresa de l'hospital. Nativitat, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, quina és la situació ara mateix a les urgències de l'hospital?
Bé, com bé has dit, ara mateix el servei d'urgències de l'Hospital de Palamós està vivint una situació de saturació i de col·lapse. Hem arribat a tenir hores d'espera entre 8 i 10 hores pel circuit ambulatori, que són els nivells de triatge de 4 i 5, però a més el circuit intern, on hi ha pacients de més gravetat, està també molt saturat.
Clar, l'hospital diu que s'ha incrementat el personal.
Fa aproximadament 2 anys va haver-hi una reestructuració de l'hospital, on, com que Urgències ens havia quedat petit, van fer unes petites obres guanyant espai al carrer perquè Urgències no pot créixer cap a dintre de l'hospital, i amb això vam aconseguir passar dels 8 boxos d'observació als 14 espais d'observació que tenim actuals. Vam aconseguir treure els sillons del passadís i posar-los en una àrea de sillons per confort del pacient. I això va ser dotat de professionals en aquell moment. Això és cert, hi havia una infermera 24 hores per cobrir aquest espai que s'havia ampliat i un metge més de nit. Però això ha estat realment insuficient perquè no ha passat ni un any que ja vam haver de tornar a buscar aquests sillons nous per tornar a posar-los al passadís perquè no donàvem l'abast per atendre els pacients.
Clar, de fet, l'agost és un increment de població. Cada dia estan saturades les urgències? Això com va? Vull dir, perquè sembla, segons estàveu comentant, que és l'agost concretament quan això ha esclatat i la saturació és absoluta.
A veure, nosaltres ja venim d'un any 2024 que va ser molt dolent pel personal, amb pacients de més gravetat i que necessiten més atenció. Aquest 2025 aquesta tendència s'ha mantingut, és a dir, ha augmentat un 6% en comparació del 2024 les pacients amb triatges de 1-2-3 de gravetat, que són persones que necessiten una atenció més ràpida i més temps de dedicació. És a dir, que ja tenim una base dolenta, per dir-ho d'alguna manera. Si això li afegeixes, com bé has dit, que l'Hospital de Palamós triplica la seva àrea d'influència, sumem-li també que s'han tancat 11 llits o hospitalització, que és cert que altres anys es tancaven tant al juliol com a l'agost, però degut a l'any que vam tenir l'any passat, aquell estiu també va ser tremendo, doncs a la direcció va decidir aquest any doncs mantenir-los oberts al juliol i només tancar-los a l'agost, però pensem que amb això ha estat insuficient.
És una fotografia que es pot estendre a moltes parts de Catalunya, aquesta que estàs explicant. De totes maneres, l'hospital estava declarant que més aviat... mira, et llegeixo. Ha dit que aquest estiu hi ha més personal a urgències, amb un metge més al torn de nit i un infermer més durant les 24 hores i un auxiliar sanitari. A més, hi ha els reforços professionals que hi ha habitualment per la temporada d'estiu. Com és possible? L'hospital diu això?
Això és cert, és a dir, aquesta infermera més...
Però tot i així, hi ha saturació, és increïble, és molt fort, això. Clar, és a dir, que és insuficient, vaja, tot això.
Aquest augment ja es va donar al fet de fer les obres.
D'acord.
És a dir, va haver-hi... I aquest augment de personal va ser donat precisament per l'augment de boxos que vam tenir en aquell moment. És a dir, si tu mires el personal que hem tingut al mes d'abril i el personal que tenim al mes de juliol, doncs veiem que aquesta infermera de més ja la teníem a l'abril perquè la necessitàvem i també déu-n'hi-do com anàvem, saps? És a dir, els reforços que hem tingut de cara a l'estiu ha sigut unes hores de metge.
Sí.
Ha sigut una infermera 12 hores i, per exemple, les auxiliars d'infermeria a l'STCAE no han tingut cap mena de reforç.
D'acord.
També hem augmentat un salador, val a dir?
Sí, sí.
És a dir, sempre tenim un programa d'urgències, perquè és el que tu dius, és que tripliquem la població i necessita. Però si ara ja estem utilitzant aquest personal de cara a l'hivern, ha de ser més gran de cara a l'estiu, perquè si no, no donem l'abast.
M'estaves explicant abans que hi ha pacients amb patologies lleus que acumulaven fins a entre 8 o 10 hores d'espera, no?
Sí.
Clar... Com reaccionen? Perquè habitualment, quan passen aquestes coses, les reaccions dels pacients acostumen a ser violentes. És a dir, hi ha persones que esclaten per la manca de paciència i acostumen a agredir verbalment al personal. Com és la situació? Perquè suposo que ha de ser molt tensa davant d'això.
Bueno, òbviament, qui espera, desespera.
Sí, sí.
I això és així. Llavors, a vegades es creen tensions entre el personal i la població. Això... És inevitable. Pensa que ara mateix tenim un personal que té un estrès altíssim,
clar,
que se sent desbordat, tant físic com emocionalment, perquè treballar amb aquest estat d'angoixa és molt frustrant. Sentir que no arribes a atendre els pacients amb el temps que toca és molt frustrant.
Desgasta física i psicològicament d'una forma greu, això.
Totalment, totalment.
Ostres, i a partir d'aquí, clar, què es pot fer? Suposo que tot passa per posar més mitjans, tant pels pacients com pel personal.
Sí, bé, nosaltres, ja et dic que, tant com saps com a comitè, nosaltres hem demanat en diverses ocasions que hi hagi un augment de personal, no només a nivell d'urgències, i a nivell estructural de tot l'hospital. Què és el que demanem ara? Tenint en compte tot el que està passant, òbviament és que els reforços d'aquest estiu, d'aquest any, pues, han estat insuficients. I això és així, perquè tenim les hores d'espera que es marquen. Mm. Avui mateix, a les 7:30 del matí, hi havia 6 hores i mitja d'espera. A les 7:30
del matí. A les 7:30 del matí, 6 hores d'espera, ja.
Tal qual, acabo de parlar amb una companya i m'ho ha dit, és que hem tingut una nit infernal una altra vegada, és que no és una cosa d'un dia, no és una cosa d'un agost, portem el juliol i l'agost d'aquesta manera.
Nativitat, l'hospital diu que malgrat totes aquestes saturacions de les que estem parlant, els serveis d'urgència han baixat, és a dir, la gent que va a urgències és menor.
Sí, això és cert. Ja en el 2024 i també en el 2025 hem vist que hi ha una disminució de les urgències, però el que sí que ha augmentat és la gravetat i la complexitat d'aquests pacients que arriben. És a dir, el nivell de triatge 1-2-3 ha augmentat un 6% en comparació al 2024. I això és el que fa aquesta fragilitat del pacient, aquests pacients polipatològics que necessiten més temps de dedicació, és el que ens col·lapsa.
Doncs, Nativitat Ortells, infermera de l'Hospital de Palamós i membre del sindicat SATSE i del comitè d'empresa de l'hospital, gràcies per l'atenció i per les explicacions, molt amable.
Vinga, moltes gràcies.
Doncs segurament acabem... On, és veritat, i és una qüestió clara, que el que és inevitable és que hi hagi punts de no diré saturació, però sí, seria això a urgències. Això seria inevitable, per molt personal que hi posis. Però el que també és cert és que és un exemple de segurament moltes mancances que encara queden per arreglar a la sanitat pública, de moltes inversions que encara queden per fer a la sanitat pública, perquè, insisteixo, hem parlat de l'Hospital de Palamós, però és una qüestió i és una fotografia que, bé, de tant en tant, de forma cíclica, ens n'anem trobant per moltes situacions. Insisteixo, deixant de banda pics de, jo què sé, quan hi ha una grip, d'aquestes pics de grip o de refredats o de... acostuma a passar, però ostres, quan ho veus, quan arriben aquestes queixes de forma generalitzada, ja no és una qüestió d'un pic de grip, no és una qüestió d'un pic de refredats, no, és una qüestió possiblement d'un replantejament d'inversions, ja no només en personal, sinó el benestar de la gent que hi treballa, en benefici dels que som usuaris de la sanitat pública. De seguida parlarem de dormir bé. Parlarem de dormir bé, de la qualitat, de la necessitat de dormir bé. I després, amics, escalfem motors i butxaca. Arriba la tornada a classe.
Sigue también a Carlos Herrera en x@herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram carlosherrera2017.
COSUR es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR, un extra de sur en tu vida.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No es lo mismo dormir que descansar. Y una de las piezas fundamentales que igual ni has caído es el colchón. Pues hoy te traigo aquí a don César Biosca, a César Biosca, de Nacional del Descanso y el colchón de la Piquer, porque además están de super ofertas y te puede solucionar ese problema. César, bienvenido.
Muy bien, buenas tardes, encantado de saludarte. Y sí, estamos de super rebajas con unos precios muy interesantes en cualquiera de los colchones que tenemos, porque no hay un colchón perfecto para todo el mundo, ¿eh? Cada persona es diferente, las condiciones físicas, los gustos. Por eso es fundamental, antes de comprar, antes de adquirir un colchón, recibir un asesoramiento. Nosotros lo hacemos sin compromiso, sin obligación de compra, y bueno, pues a partir de ahí usted decide si le interesa o no. Lo que sí le puedo asegurar es que dentro de esa gama amplia de colchones, todos están fabricados en España bajo las más estrictas normas de la Unión Europea, que tenemos ya muchos años de experiencia y que nuestro trato siempre va a ser personalizado. Yo no me canso nunca de decir que el cliente que nos llama siempre va a hablar con la misma persona. O sea, que si tiene un día una duda, un problema, lo que pueda surgir, siempre hablará con esa persona que le atendió el primer día, y eso la verdad es que los clientes lo agradecen y te da muchísima tranquilidad.
Hombre, cuando lleváis 20 años de experiencia, eso ya quiere decir algo en sí mismo.
Y que comprar un colchón, te voy a decir, que no es un capricho.
Es una necesidad.
Es donde más tiempo pasamos de nuestra vida, y nuestra salud, nuestra calidad de vida se nota, se repercute en función del descanso que has tenido la noche anterior. Todos sabemos lo que pasa cuando duermes mal, cuando no descansas de forma correcta. Sin embargo, cuando duermes bien, te levantas y dices, oye,
claro,
qué bien, te ves otra cara, otro humor.
He descansado. Claro. Oye, César, ¿y os encargáis de todo?
Nos encargamos de todo, del montaje, de la retirada del viejo colchón sin coste adicional. Hacemos financiación, que quiere usted pagar a poquito a poco, no hay problema. Por lo que vale un café al día, usted va a tener un colchón maravilloso, a dos caras, que ahora está muy de moda, cara de verano, pues cuando hace calor, pues agradeces que tu colchón tenga tejido de hilo frío,
ajá,
que da sensación de frescor, que lo tocas y parece que haya salido de la nevera. Y bueno, pues te va a dar un plus de eso, de frescor. Y bueno, pues cuando llegue el invierno, cara de invierno, con un
vuelta,
tratamiento
claro,
diferente. Y cuando hace frío, pues estarás calentito. En fin, que nos pueden llamar sin compromiso. Pregunten directamente de fábrica a su domicilio. Y como decía el compañero, seriedad, calidad, trabajo y confianza es lo que le ofrecemos.
Bueno, yo voy a dar el teléfono, 93-799-2000, 93-799-2000. Oye, que no solamente tienes que dormir, que hay que descansar. Y para eso tenemos los colchones en Nacional del Descanso y el colchón de la Piquer. Don César Biosca, muchísimas gracias.
Oye, que si nos llaman de tu parte ahora, le regalamos la sábana bajera protectora del colchón y además impermeable.
Pues toma nota, 93-799-2000.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sea...
Ya estem escalfant motors per una tornada a classe que tot apunta que serà més cara. Com ho tenim tot això? Què esperem? Què hem de fer? D'entrada, com ens ho hem de plantejar? Perquè és un bon moment per començar, eh? Parlem amb la Imma Guillén, que és portaveu de l'OCU a Catalunya. Imma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel, bon dia. Sí, sí. És la meva tornada al col·le.
La teva tornada al col·le.
Sí.
Imma, com serà? Què previsió hi ha d'aquesta tornada al col·le? Serà més car tornar al col·le? Perquè cada any és més car.
És cada any és més tard. Nosaltres tenim, des d'OCU es va fer un estudi, ja en el 2024, es van fer en 2024-2025, i en una comparativa en general és quasi 200 euros més car. Va pujant. Parlo anual, eh?
Sí.
Parlo anual. I d'aquest any tenim una mitja aproximadament de quasi 500 euros per nen. Més de 500 euros per nen. Amb aquí també tens que tenir en compte que no és el mateix anar a un centre públic que un centre concertat ni com un centre privat. Però la mitja de despesa està rondant de més de 500 euros per
carai,
nen. Sí.
Carai.
Sí, sí, sí.
Hi ha maneres d'estalviar? Com fer-ho?
Ai... Bueno, a veure, el que passa que, clar, són coses que es tenen que fer com una mica amb temps, no? En primer lloc, nosaltres el que diem és tenir que fer una llista, vale, de les coses que tenim i de les que realment necessitem. És a dir, no sé, jo en la meva època, quan començava el col·le, era motxilla nova, llibres, colors nous, estuig nou, tot nou. Clar, ara això, entre que tenim que tenir una, estem en una societat més sostenible, tenim que buscar tot això, el primer que tenim que fer és què és el que tenim i què podem reutilitzar. És a dir, si tenim una motxilla o un estuig o les tisores, coses a dir, tan simples com, mira, la grapadora, que no la trobes, aquell, doncs després la trobes. Doncs tenim que fer una llista, no? I tot el que tenim, reutilitzar-lo. Una altra cosa que també podem fer és, en cas que tenim que, sobretot, comprar roba i coses d'aquestes dels nens, en principi és anar sense nens, entre cometes, t'ho dic això, perquè, clar, és més que probable que... Si vas amb els nens, sobretot amb el tema de les robes i amb això, s'encapritxen d'articles de marca o inclouen coses que tu en un primer moment pues, no ho tenies clar que ho volies comprar. Llavors és molt millor anar com una mica bueno, en sols, vale? O deixar-los amb alguna cosa per anar a comprar amb ells, que sàpigues que li fa molta il·lusió, però circumscriure-lo tot molt, molt a coses molt justetes. No? Important. Sempre ho diem, des d'OCU, comparar preus, comparar coses per poder realment, sí, sí, fer l'estalvi, no és el mateix, no? I després, i tenim que estar al tanto perquè a vegades hi ha ofertes, no? I a vegades aquestes ofertes no... Sembla que sigui com una promoció, però tenim que saber si nosaltres ho necessitem o no. És a dir, si el teu fill necessita 5 llibretes, doncs no fa falta que li compris 10.
Correcte.
Entens? Perquè d'entrada potser no t'estalvies diners perquè la despesa és més gran. Altra cosa és que digo, mira, tinc tres fills o dos i dono igual, perquè aquí sí que ve la despesa, l'estalvi. Sí. Però això ho hem de tenir en compte.
Clar, vale. Suposo que aquí s'ha de fer una mena d'encaje de bolillos perquè en funció del lloc o segurament tenen un producte a més bon preu que un altre lloc. Sí. O sigui, no trobaràs tot a un mateix lloc. Aquest possiblement seria el mal de cap i amb les peces que anem sempre, ostres, necessitem un temps per trobar on trobar el millor preu de... Sí. O sigui, podem donar més voltes que un tio viu aquí, eh?
Clar, no, per això he comentat que a vegades anem una mica com tard.
Sí.
El ritme que tenim anem tard i dius, o sigui, en 15 dies, en 15 dies tens el que tens, no pots fer gaire coses, no? És veritat que, per exemple, amb el tema dels llibres i amb el tema de, sobretot de llibre i material escolar, hi ha molts col·legis que això sí que fan tipus que hi ha com unes plataformes, sobretot plataformes, no? I que fan com... pots comprar els llibres com de segona mà. Són els mateixos, sí. Saps? Hi ha un sistema i tu utilitzes els llibres que havien utilitzat els nens de l'any passat, i aquí et pots estalviar. I això és el propi centre, i ho té més o menys, organitzen els àmpats.
Sí, les àmpats s'acostumen a utilitzar o organitzar aquest tipus de reciclatge, per dir-ho d'alguna manera, dels llibres d'un curs per l'altre. El que passa és que moltes vegades les editorials els canvien. I llavors,
això és un altre.
Aquí entraríem a una... És que la branca... L'arbre té moltes branques, aquest arbre, eh?
Moltes. No, jo crec que ja fan una mica... Cada 2-3 anys... Cuidado.
I jo no vull ser conspiranoi, perquè encara que m'agrada molt fer aquestes coses, però no vull ser conspiranoi, però em dóna la sensació que un cop es va descobrir el truquet aquest del reciclatge, van dir, bueno, pues cada cert temps ho canviem tot.
Sí, sí, totalment d'acord. Sí. Jo m'he trobat, eh?
No,
m'he trobat, personalment, eh? O sigui, comprar llibres, anar a intercanviar, i dir, ai, és que esta era l'edició del 2023, i dices, no, és que han canviat el temari, o toma.
És que ja m'explicaràs, per exemple, a un llibre de matemàtica, Què coses noves pots posar llibres de matemàtiques? Vull dir, no acabo de... Hi ha segurament coses que es poden afegir, però a les matemàtiques, per exemple, poso un exemple, eh? Ja m'explicaràs.
No, ja ho fas, ja ho dius bé. A mi en el cas concret em va passar de geologia i geografia.
Ja m'explicaràs.
Això s'ha posat, eh? Pues res. Clar, és el que tenim.
Inevitablement has de ser conspiranoi, que has de pensar, esto no és normal, vull dir, en fi...
És una miqueta. Sí, per això que és millor amb això tenir cura i fer-ho una mica, a veure, que jo sé que és difícil, eh?
I tant.
Fer-ho una mica abans. Mica abans per saber, doncs és que és important, perquè dintre de la llista, aquí sí que pots estalviar de cosetes, de coses que ja tens i de coses que ja pots utilitzar.
Home, difícil no, el que és farragós, perquè has de buscar, de mirar, és més... És de dir, el que tu dius, dedicar-li temps.
Sí, és temps. I tal com a vegades anem, mira, a vegades no te n'adones, dius, bé, això val, pago 100 euros més, o perquè anem així, eh? I dius, però ja ho tinc tot, ja me n'oblido. També no és el mateix, eh? Nens de 3-5 anys a nens ja de 10, 13, eh? És diferent, clar. Però és veritat. I una altra cosa que també es pot fer, bueno, o que jo... és una suggerència, eh? Però això sí que estic fent temps, és mirar d'ajudes, les ajudes públiques que a vegades donen als diferents les comunitats autònomes amb tipus beques i coses d'aquestes. Però això sí que és cert que es té que fer quasi un any endavant. Però bueno, no costa res, eh? Mira, ara, perquè a vegades sempre, jo què sé, beques menjador, doncs igual hi ha un període ara al setembre que pots encara, amb famílies que siguin més vulnerables, doncs encara poden rascar alguna coseta de totes les ajudes públiques.
Doncs, Imma Guillén, portaveu de la OCU a Catalunya, la setmana que ve ja entrarem més detalls de preus i coses així, amb l'informe ja més detallat de què heu fet sobre la tornada a classe. Moltes gràcies per l'atenció i per les explicacions. Una abraçada molt forta i benvinguda a la normalitat, per dir-ho d'alguna manera.
A la meva normalitat, sí. Moltes gràcies a tu, Sant Miguel. Que vagi molt bé.
Igualment, Imma. Doncs mira, la Imma torna de vacances, ja està en marxa la seva normalitat i la nostra, que ja la tenim nosaltres en marxa la normalitat, eh? A la ràdio cada cop més comencem abans. És una cosa que al final no farem vacances. Al final no farem vacances, estarem tots allà a pie de trinxera. Això no passarà, afortunadament, i espero que no. Almenys quan jo em jubili ja us apanyareu. Què anava a dir? Que estem a punt d'arribar a la una. Recordeu que totes les xerrades que hem fet les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Després, ja entrats en migdia a Cope, parlarem d'un tema que comencem avui a parlar, però tranquils, que això portarà maneres i tertúlies, i és la reforma de la llei de dependència, que encara està per aprovar, però ja està proposada. Com es tradueix això a la vida real? Perquè ja sabeu que darrerament s'aproven coses, però després no hi ha un pressupost per complir-les. Llavors, tens un dret que no te'l donen perquè no hi ha diners. Va, que en parlarem d'això i d'aquesta reforma de la llei de dependència, en parlarem a migdia, entre altres coses. Un estudi, per exemple, que relaciona menjar saludable per estalviar malalties cròniques quan ets gran. Arribem a les dues. Continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia, Cope. Va, dos cosetes i torno de seguida.